tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Comença els 5 minuts més. Són les 8 en punt del matí. És dijous 4 d'abril del 2024, un dia que comença amb el cel totalment serè. Només hi ha un grau, en aquest cas, un punt amb temperatures negatives. Són 2 graus negatius a Vall de Núria, però pel que fa a la resta, valors positius i, vaja, un temps que s'apropa cada vegada més a l'estiu. Ara ens ho explicarà en Daniel Ramírez. Daniel Puigverd, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel. Què tal?
Amb quins valors comencem la jornada?
Doncs, com deies, amb un únic valor negatiu, que és a Vall de Núria, on en tenim 2 sota 0. Tenim ja positius 1 grau a Molló, 2 a Ribes de Freser i Adàs, 3 graus a Camprodon, 4 a Ripoll i a Mieres, 5 graus a la Vall d'en Bas i a Vic, 6 a Sant Feliu de Pallerols, 7 graus a Olot, 8 a Castellfollit de la Roca, Santa Pau i Anglès, 9 graus a Banyoles, Figueres i Girona i 11 graus a Roses.
Doncs anem a la previsió del temps.
El temps, amb el suport de Peixosisme.
Dani Ramírez.
Ens espera un dia de sol. També els propers dies amb petites excepcions. Per exemple, avui a la tarda 4 núvols, demà núvols prims. No descartem demà i demà passat també algun núvol baix a prop de la costa, aquestes boires costaneres, perquè cada cop farà més calor i quan es presenta aquesta calor normalment arran de mar doncs es poden formar aquests bancs de boira tan típics de primavera. La nit passada ha fet un fred moderat, 4 graus a Vic, 5 a Olot pel que fa a la temperatura mínima, 3 a la Vall d'en Bas, 2 a Sant Pau de Segúries, 2 de positius també a Camprodon, 0 graus a Bolvir o també a Das a la Cerdanya. Només ha glaçat sota 0, ben bé sota 0, a dalt a Tosa, 1 grau sota 0 a 2.500 metres. Per tant, dia primaveral, puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i els propers dies potser encara més. De fet, divendres, el dia vindrà marcat pel sol, 4 núvols prims, alguna boira costanera, la temperatura de dia a molts indrets ja superant els 22-23 i puntualment 25 o 26 graus. Aquesta calor moderada continuaria el cap de setmana, tot i que diumenge baixa una mica la temperatura, i de moment cap canvi en el temps.
Avui la gestió de l'aigua torna a ser portada al nostre informatiu.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Tenim diferents punts d'interès. D'una banda, l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà més de 3 milions d'euros en ajudes a la Garrotxa.
A l'espera de la resolució definitiva, aquestes subvencions serviran per millorar les xarxes d'aigua dels diferents municipis de la comarca. A la Vall de Bianya, les Preses i Castellfollit de la Roca són els que rebran una major partida econòmica.
L'alcalde de les Preses, Albert Danés, explica en quines actuacions destinaran aquests diners.
Una és la digitalització de diferents comptadors, doncs per tal que les lectures dels consums doncs puguin ser imminents i puguin ser molt més ràpides. La segona serà una miqueta també la regulació de la pressió a diferents sectors del poble i sectorització. Això ens permetrà molt, doncs, amb aquestes dues primeres accions, doncs, detectar possibles fuites al moment. Vull dir, fem una lectura real, una lectura al minut, doncs això ens permetrà, doncs, que si hi ha diferents tipus de fuites, doncs poder, doncs, actuar ràpid, i ens permetrà, doncs, solucionar aquests problemes.
L'altre punt d'interès és Sant Pau de Segúries. L'Ajuntament continua les actuacions diverses per millorar l'estat de la seva xarxa municipal d'aigua.
Per evitar que es repeteixi un episodi com el passat agost, on el poble va haver-se de vestir amb camions cisterna, s'estan fent reparacions estructurals per acabar amb les pèrdues i posar al dia els elements de la xarxa.
L'alcalde és l'Albert Coma.
S'ha fet tot el cablejat tot nou, i llavors dintre aquest cablejat pues, anirà tot el que és el tub del pou vell cap a la xarxa, i a més passant tots els cablejats elèctrics, tot en el mateix cablejat. Llavors també s'han fet 2 punts amb estructures noves per aguantar pues, tot aquest cablejat i tot el que comporta en aquesta actuació. Que era una actuació que s'havia de fer sí o sí, perquè durant tots els anys enrere mai s'havia actuat, i creiem que és una cosa molt important.
I sí o sí, l'Ajuntament de Santa Pau ha acabat assumint la xarxa d'aigua del veïnat de la Cot.
Després que durant mesos uns 15 masos de la zona hagin hagut de vestir-se d'aigua a través de camions cisterna, l'Ajuntament ja està treballant per millorar la situació hídrica d'aquest nucli de Santa Pau.
Escoltem l'alcaldessa Cris Capó.
Nosaltres ara estem portant cubes d'aigua a tot el veïnat de la Cot. Portem així des de la tardor. Passa que és una situació, són unes 15 masies, una situació diferent de Mieres, i esperem poder-la solventar el més aviat possible. Hem fet reunions amb els veïns, els hi hem explicat, han entès la situació i l'alt cost que suposa fer una actuació d'aquestes dimensions.
Més enllà de l'aigua, avui també hem de parlar de circulació. Llanàs espera que les obres de la nova rotonda d'accés al municipi comencin després de l'estiu.
Els tràmits administratius ja gairebé estan a punt per fer una actuació que ha de servir per pacificar el trànsit en el nucli urbà. L'alcalde admet que hi ha una feina més complicada i és que els conductors assumeixin que estan al mig d'un poble.
Si passes a 50, és un perill absolut. I és allò, si ho vols provar un dia, doncs ho proves, i si algú del poble ho ha fet, segurament veus que és una velocitat inadequada. Per tant, s'ha d'alentir molt més.
I avui també anirem cap a Ripoll, recta final per deixar llestits els vestidors del camp municipal d'esports.
Després d'anys i entrebancs de tota mena, sembla que la inauguració de les noves instal·lacions està a tocar i només pendent d'alguns petits retocs que cal arranjar a última hora abans d'inaugurar.
L'alcaldessa Sílvia Orriols.
Quan la interventora de l'Ajuntament va anar a certificar l'obra, doncs es van detectar 3 o 4 imperfeccions que calia corregir, que quedaran, si Déu vol, corregides entre aquesta setmana i la setmana que ve, i per tant sí que a finals de la setmana que ve estaria del tot enllestit per poder-ho inaugurar. Una canal que vessa aigua i per tant hi ha un vessament d'aigua intern, això és fàcilment corregible, hi ha unes esquerdes també al terra que s'han de resoldre, però són quatre detalls que queden per enllestir, poder certificar realment i ja inaugurar.
Avui també parlarem d'habitatge. El preu del lloguer es dispara a Olot en els últims 2 anys.
Ara és 200 euros més car que fa una dècada. El més greu és que sembla no tenir aturador, convertint-se en un desafiament tant per la societat com per les administracions. S'ha posat de manifest el programa Audio Tothom d'Olot Televisió i Ràdio Olot.
I de Televisió del Ripollès i també de Ràdio Ripoll. La secretària d'Habitatge de la Generalitat, Marina Berasategui, hi ha participat.
En el passat s'han posat molt els ajuts, no?, perquè la gent no perdi el seu habitatge, però aquesta no pot ser mai una política estructural d'habitatge d'un país desenvolupat. Per tant, nosaltres el que estem posant sobre la taula és fer-ho tot i fer-ho alhora. Per tant, hem d'aprofitar la contenció de rendes que ara tenim via la llei estatal per refredar, per aturar el mercat, i no només aturar-lo, sinó intentar abaixar aquests preus a mesura del possible. I per l'altra banda, l'altra cara de la moneda és augmentar significativament l'oferta pública d'habitatge.
Bressols Olot ja disposa del seu espai a l'Hospital Comarcal. L'entitat hi organitza trobades des de fa uns mesos. Un dimecres de cada mes, les membres de Bressols i diferents famílies es reuneixen en una de les sales del centre hospitalari on hi comparteixen les seves experiències.
Des de Bressols Olot es mostren satisfetes de ser una eina d'ajuda per a moltes persones.
Molt contentes, no només per l'espai, que és un espai molt acollidor, sinó també perquè veiem que són molt necessàries, ens estan demanant ajuda. I això vol dir que fins ara hi havia moltes famílies que necessitaven aquest suport. I veient això, doncs, evidentment, tristesa pel motiu, però contentes per saber que el que estem fent és ajudar.
Els 8.000 estels de l'Ània. Aquest és el títol del llibre que s'ha presentat a Planoles i que té com a objectiu recaptar fons per la recerca del càncer infantil.
Els fons recaptats de la venda de la publicació es destinen a l'Hospital de la Vall d'Hebron perquè els avenços puguin continuar i tots els infants que pateixen càncer puguin superar la malaltia, com va poder fer l'Ània, ja que es tracta d'una història real.
Quan l'Ània estava a la UCI i ens va dir: mama, papa, això com ho superarem? Nosaltres som muntanyencs, estimem la muntanya, i vam veure la necessitat de que l'Ània visibilitzés com era la seva malaltia i el camí llarg de la seva malaltia. I per tant li vam dir: Ani, això és com pujar una de les nostres muntanyes. Quina vols pujar? I ens va dir: vull pujar l'Everest. Per tant, nosaltres vam equiparar tot el tractament de quimioteràpia de 2 anys i mig, el vam equiparar amb pujar realment a l'Everest.
El món de la cultura olotina plora la mort de Xavier Ruscalleda. Ens ha deixat a l'edat de 69 anys. L'intel·lectual, professor, artista i director de muntatges teatrals, ha mort aquest dimecres a Girona. Avui, en temps d'entrevista, recordarem la seva figura amb en Pep Fargas. I pel que fa a l'àmbit esportiu, l'hoquei Olot torna de nou a la pista i ho farà contra l'Alacant. Ho farà contra el Tordera, perquè qui anirà a Alacant serà el Club Tenis Taula Olot, aquí també en parlarem. A veure, anem a pams. L'hoquei Olot torna a la pista per tancar la permanència. Els olotins visiten la pista del Tordera aquest diumenge, on poden certificar, de fet, la salvació ja de forma matemàtica.
Doncs sí, després d'un mes d'aturada, els de Miqui Ràfols han continuat els entrenaments centrats en tancar el principal objectiu de la temporada. El tècnic olotí confirma que tota la plantilla, excepte David Carles per sanció, estarà disponible.
Venim de temps sense competir, I aquesta setmana, per tema de disponibilitat també de pavelló, el dilluns era festiu, per tant hem perdut una sessió d'entrenament i ens anem a jugar a Tordera amb dos entrenaments i prou. Llavors, aquesta és la part que em preocupa una mica més.
I el Club Tenis Taula Olot visita, ara sí, un Alacant que està en descens.
Els Godins juguen la primera de les quatre finals aquest dissabte amb la tripleta de gala, conscients de la importància del maig. L'Olot és 7 amb 15 punts, però només dos del descens.
El vicepresident del club és en Xavier Selles.
Nosaltres anem amb la tripleta que pensem que és la que majoritàriament ha estat jugant, que ens ha portat victòries, que poden aconseguir-la, però bé, vas a fora, tothom s'hi juga molt i serà difícil. Ells tenen algun jugador en molt bona forma, com el Diego Lillo. Veurem quina tripleta, perquè aquí ja s'especula molt abans d'anar als enfrontaments, però en realitat fins que estàs a la taula i veus els tres que estan allà.
I en temps d'esports també analitzarem com li ha anat l'any 2023 a la Dàlia Santiago.
La ripollesa va aconseguir l'objectiu que portava tant de temps perseguint i es va classificar pels Jocs Paralímpics que se celebraran aquest mes d'agost a París. Uns resultats esportius que l'han portat a guanyar premis importants. L'últim reconeixement l'ha rebut de la Federació Espanyola de Taekwondo com a millor esportista para taekwondista del 2023.
Que és una de les coses més difícils que hi ha en el deporte, entonces és una recompensa muy buena.
Esteu escoltant els 5 minuts més, són les 8 i 11.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Parlem avui de l'aigua. L'Agència Catalana de l'Aigua destinarà més de 3 milions d'euros en ajudes a la Garrotxa.
A l'espera de la resolució definitiva, aquestes subvencions serviran per millorar les xarxes d'aigua dels diferents municipis de la comarca. La Vall de Bianya, les Preses i Castellfollit de les Roques són els que rebran una major partida econòmica.
Natàlia Moreno.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha fet pública la proposta de resolució provisional de l'atorgament de més de 150 milions d'euros en subvencions per pal·liar la sequera actual. A la Garrotxa s'hi destinaran exactament 3.011.192 euros per millorar la xarxa d'aigua, substituir canonades i reparar les fuites que pugui haver-hi als pobles. Pel que fa al repartiment de partides econòmiques, cada municipi només podrà rebre un màxim de 300.000 euros. Els que més diners rebran per part de l'ACA són la Vall de Bianya, que rebrà el màxim permès per millorar la xarxa de subministrament de l'aigua en baixa de la zona oest del nucli de la Canya, Castellfollit de la Roca, que rebrà 277.300 euros per la renovació de la xarxa d'aigua i la implementació de la telelectura, i les Preses, que també tindrà una subvenció de 292.515 euros. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, explica en quines actuacions destinaran aquestes ajudes.
Una és la digitalització de diferents comptadors, doncs, per tal que les lectures dels consums doncs puguin ser imminents i puguin ser molt més ràpides. La segona serà una miqueta també la regulació de la pressió a diferents sectors del poble i sectorització. Això ens permetrà molt, doncs, amb aquestes dues primeres accions, detectar possibles fuites al moment. Vull dir, fem una lectura real, una lectura al minut, doncs això ens permetrà, doncs, que si hi ha diferents tipus de fuites, doncs poder, doncs, actuar ràpid, i ens permetrà, doncs, solucionar aquests problemes.
Aquestes ajudes arriben després de molts mesos que ho reclamessin els ajuntaments i que en alguns casos els interposés una sanció per superar el llindar del consum d'aigua per habitant. És el cas de Santa Pau, que tot i rebre més de 100.000 euros, l'alcaldessa Cris Capó demana que aquestes sancions no s'acabin executant.
És un imperatiu, no?, que l'ACA ajudi els municipis, i més els municipis petits, vull dir que tenim tant de quilòmetres de xarxa. Pensam que, és a dir, que s'acabarà imposant el sentit comú i que aquestes sancions no s'acabaran executant, però estem a l'espera també bé, perquè vull dir, en poden arribar més. Creiem que no és la manera, que no és la solució d'ajudar els pobles per poder solventar les problemàtiques que tenim amb el tema de l'aigua, i per tant nosaltres lluitarem fins al final per no haver de pagar aquestes sancions.
I és que tot i les ajudes de l'Agència Catalana de l'Aigua i després de les pluges dels últims dies a la Garrotxa, encara falta molta feina per fer. Danés explica que s'ha de seguir conscienciant a la població.
Hem de seguir, no podem parar, encara que aquest cap de setmana doncs, ens caiguessin a la vora d'uns 40 litres, això no és res comparat amb l'aigua que ens falta molta aigua, estem en una situació d'alerta, estem en una situació doncs, de que realment doncs, hem de regular doncs, aquest consum d'aigua. Jo demanaria doncs, que la gent no relaxés, que continuessin doncs, amb aquests estalvis, que continuessin amb aquesta consciència.
A la comarca, un total de 19 municipis de 21 rebran aquestes ajudes, a excepció de Besalú i Sant Ferriol. Per altra banda, els pobles que rebran menys diners són Argelaguer, Sales de Llierca i Sant Joan les Fonts.
No deixem encara la qüestió de l'aigua, hem d'anar a dos punts. D'una banda, a Sant Pau de Segúries. L'Ajuntament continua les actuacions diverses per millorar l'estat de la seva xarxa municipal.
Per evitar que es repeteixi un episodi com el passat agost, on el poble va haver-se de vestir amb camions cisterna, s'estan fent reparacions estructurals per acabar amb les pèrdues i posar al dia els elements de la xarxa.
És una crònica d'en Guido Sengerote.
La xarxa d'aigua de Sant Pau de Segúries està connectada amb el dipòsit municipal a través d'aquesta canonada penjant per damunt del riu Ter. Quan l'agost de l'any passat es va trencar el cablejat, el poble va quedar al límit i pràcticament sense aigua, i un cop aplicada la solució d'emergència es va detectar que mai s'havia actuat per fer un manteniment a l'estructura. Ara el consistori hi ha posat fil a l'agulla. Ho explica l'alcalde de Sant Pau de Segúries, Albert Coma.
S'ha fet tot el cablejat tot nou, i llavors dintre aquest cablejat pues, hi anirà tot el que és el tub del pou vell cap a la xarxa, i a més passant tots els cablejats elèctrics, tot en el mateix cablejat. Llavors també s'han fet dos punts amb estructures noves per aguantar pues, tot aquest cablejat i tot el que comporta en aquesta actuació. Que era una actuació que s'havia de fer sí o sí, perquè durant tots els anys enrere mai s'hi havia actuat, i creiem que és una cosa molt important.
Tot i que l'Ajuntament ha previngut la població per possibles talls intermitents del subministrament, de moment no ha calgut fer-ne. Potser caldrà aplicar-ne al final de l'obra. La intervenció té un cost de 48.000 euros i va inclòs, i inicialment es finançarà amb fons propis, tot i que es volen buscar també subvencions a través de l'Agència Catalana de l'Aigua. També s'ha reparat aquesta setmana passada una fuita al Parc Estabanell, on es perdien 2.000 litres d'aigua diaris.
Ens vam donar compte que l'aixeta estava tancada i llavors hi havia aigua circulant. Llavors, a partir d'aquí, juntament amb els de la brigada, que són els que van detectar la pèrdua aquesta, llavors vam anar fent cates per trobar aquesta fuita. I al final, la setmana passada la vam trobar i es va reparar tot el tub nou.
El consistori de Sant Pau pretén seguir treballant en el manteniment de la xarxa d'aigua, sobretot focalitzant les actuacions en la substitució de les canonades més antigues de fibrociment per instal·lar-ne de noves i de més fiables.
Gràcies, Guido. De Sant Pau de Segúries a Santa Pau, l'Ajuntament assumirà la xarxa d'aigua del veïnat de la Cot.
Després que durant mesos uns 15 masos de la zona hagin hagut de vestir-se d'aigua a través de camions cisterna, l'Ajuntament ja està treballant per millorar la situació hídrica d'aquest nucli de Santa Pau.
Gerard Puigdemont.
La xarxa d'aigua del veïnat de la Cot a Santa Pau era privada, però a partir d'ara serà l'Ajuntament qui se'n farà càrrec. Aquest fet es produeix després que els veïns de la zona demanessin ajuda arran de l'assecament del pou que tenien. L'Ajuntament de Santa Pau ja està demanant ajudes per fer unes millores costoses econòmicament i totalment imprevisibles. En parla Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau.
Una zona de la Cot durant sempre havia estat gestionant de manera privada, i ara al secar-se el pou arran de la situació de sequera que estem patint, no? Aquesta greu situació, els veïns pues, han demanat ajuda a l'Ajuntament, i nosaltres ara pues, assumirem aquesta xarxa, que a més era una xarxa molt antiga, que s'han de fer moltes inversions per poder-la posar al dia, i clar, i totes aquestes coses suposen un cost, no? Que nosaltres no teníem contemplat, i ja sabeu que el pressupostos són els que són, les partides queden definides al mes de novembre, desembre, no?, de l'any anterior, i per tant és un esforç extra, no?, haver d'acabar assumint aquestes xarxes.
Des de la tardor passada, el veïnat de la Cot s'ha estat abastint gràcies als camions cisterna carregats d'aigua que hi han estat anant. D'aquesta manera, Mieres no és l'únic poble de la comarca a qui li han hagut de dur cubes d'aigua durant aquest episodi de sequera.
Nosaltres ara estem portant cubes d'aigua a tot el veïnat de la Cot. Portem així des de la tardor. Passa que és una situació, són unes 15 masies, una situació diferent de Mieres, i esperem poder-la solventar el més aviat possible. Hem fet reunions amb els veïns, els hi hem explicat, han entès la situació i l'alt cost que suposa fer una actuació d'aquestes dimensions.
Pluges com la dels darrers dies poden ajudar els pobles amb més dèficit d'aigua a agafar aire i haver de dependre menys, per exemple, de les cisternes d'aigua. Perquè això sigui així, però, fan falta pluges continuades que permetin regenerar el subsol hídricament i poder tornar a una situació més o menys normal.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Són les 8 i 20. Marxem ara cap a Llanars perquè espera que les obres de la nova rotonda d'accés al municipi comencin després d'aquest estiu.
Els tràmits administratius ja gairebé estan a punt per fer una actuació que ha de servir per pacificar el trànsit en el nucli urbà. L'alcalde admet que hi ha una feina més complicada i és que els conductors assumeixin que estan al mig d'un poble.
I ha parlat en Jordi Altesa.
La rotonda de l'entrada de Llanars que ha de pacificar el trànsit es troba ja en la recta final dels tràmits administratius, una eina clau en el projecte de pacificació de la circulació per dins del municipi. De fet, en una entrevista al Davall Avall de Televisió del Ripollès, explica Amadeu Rossell que l'antila velocitat és clau pel traçat i els usos que hi ha.
Si passes a 50, és un perill absolut. I és allò, si ho vols provar un dia, doncs ho proves, i si algú del poble ho ha fet segurament, veus que és una velocitat inadequada. Per tant, s'ha d'alentir molt més.
La rotonda és un pas important, assegura l'alcalde, però cal encara una feina pedagògica, que la gent assumeixi que és una carretera que passa per dins d'un poble i cal anar amb tranquil·litat i paciència.
Però hi ha aparcaments, la gent s'atura, vol anar a comprar, hi ha la fleca, hi ha el bar, hi ha Can Benasta, hi ha la farmàcia. Doncs han d'entendre que a la millor un vol té de fer maniobra per entrar i s'ha d'aturar un moment. Però és clar, és que és a dins un poble. I a dins del poble, doncs aquesta carretera passa per al mig del poble, que és on hi ha pràcticament tota la vida. Per tant, doncs s'han d'entendre doncs, que és un peatge que s'ha de pagar, doncs, per anar amb tranquil·litat, i ja està, i res més que això. I no posar-se nerviosos, i no pitar, i complir, i no aparcar allà on no s'ha d'aparcar, al mig de la carretera, i utilitzar doncs, els recursos que ja posem. I una mica doncs, vol dir això, entendre. Però costa una mica a vegades que ho entenguin.
Pel que fa al calendari, el consistori creu que cal esperar fer-ho passar l'estiu per evitar més molèsties en una de les èpoques de més afluència de visitants.
Penso que seria després de l'estiu, perquè fer-ho ara aquest temps serà una mica complicat. Per tant, la idea seria si ho poguéssim començar a la tardor i fer-ho de seguida, començar a la tardor. Això seria una mica el projecte, però bueno, s'ha de licitar i s'ha de fer concurs i tota la història.
Del total de l'obra de la nova rotonda, el consistori n'hi posarà entre 15 i 20.000 euros.
I a Ripoll, recta final per deixar enllestits els vestidors del camp municipal d'esports.
Després d'anys i entrebancs de tota mena, sembla que la inauguració de les noves instal·lacions està a tocar i només pendent d'alguns petits retocs que cal arranjar el timor abans d'inaugurar.
Fa pràcticament 6 anys que es parla de la renovació dels vestidors del camp municipal d'esports de Ripoll i ara sí, sembla que s'està a la recta final i ha tocat de posar-los a disposició dels esportistes, segons el consistori. Des del govern municipal expliquen que hi ha petites imperfeccions que cal arranjar i que permetrien inaugurar l'equipament d'aquí a 2 setmanes a tot estirar. En parla l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Urriols.
Quan la interventora de l'Ajuntament va anar a certificar l'obra, doncs es van detectar 3 o 4 imperfeccions que calia corregir, que quedaran, si Déu vol, corregides entre aquesta setmana i la setmana que ve, i per tant sí que a finals de la setmana que ve estaria del tot enllestit per poder-ho inaugurar. Una canal que vessa aigua i per tant hi ha un vessament d'aigua intern, això és fàcilment corregible, hi ha unes esquerdes també al terra que s'han de resoldre, però són 4 detalls que queden per enllestir i poder certificar realment i ja inaugurar.
La construcció dels nous vestidors s'arrossega des del 2018, quan l'Ajuntament va aprovar la primera fase del projecte. La construcció no va començar fins al 2021, un cop superat el primer entrebanc, la pandèmia. El que semblava una obra senzilla, però, va començar a complicar-se. La crisi de proveïment de materials va fer que els treballs anessin a pas de tortuga. L'estiu passat, després d'una sanció de l'Ajuntament a l'empresa adjudicatària de les obres per no complir els terminis, feia semblar que abans d'acabar el 2023 els vestidors ja estarien disponibles. No ha estat el cas. Passada la Setmana Santa del 2024, sembla que aquest cop sí que va de debò i que la posada en marxa del nou equipament ha de ser qüestió de només de 15 dies.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Anem als esports. L'hoquei Olot torna a la pista per tancar la permanència. Els olotins visiten la pista del Tordera aquest diumenge, on poden certificar la salvació ja de forma matemàtica.
Després d'un mes d'aturada, els de Miqui Ràfols han continuat els entrenaments centrats en tancar el principal objectiu de la temporada. El tècnic olotí confirma que tota la plantilla, excepte David Carles per sanció, estarà disponible.
Roger Isern.
L'hoquei Olot tornarà a patinar un mes després de l'últim partit de l'hoquei Lliga Plata. Va ser el 9 de març i l'equip olotí va encaixar la segona derrota a casa de la temporada davant un ple absolut a la Josep Jou. Un 3-5 davant el Sant Cugat, que ara es vol transformar en una victòria aquest diumenge al migdia a Tordera. Els olotins no s'han aturat aquestes setmanes pel que fa entrenaments i han preparat la recta final de temporada ja pensant també en el curs vinent. Per abans, Ràfols ho té clar, l'objectiu és guanyar Tordera i tancar la permanència aquest mateix cap de setmana.
Venim de temps sense competir i aquesta setmana, per tema de disponibilitat també de pavelló, el dilluns era festiu, per tant hem perdut una sessió d'entrenament i ens anem a jugar a Tordera amb dos entrenaments i prou. Llavors, aquesta és la part que em preocupa una mica més.
El rival d'aquest diumenge de l'hoquei Olot arriba gairebé en la mateixa situació que els olotins, un club petit Tordera que compta, entre altres, amb un dels màxims golejadors de la competició, com és Pablo Torres. L'hoquei Olot no podrà comptar amb David Carles, sancionat per acumulació de 5 targetes blaves. Ràfols remarca que el que el preocupa més és com arriba el seu propi equip després de l'aturada.
De sumar els 3 punts pràcticament vol dir oblidar-se de mirar la classificació, guanyar aquesta setmana, i aquest ha de ser un punt prou motivant i prou important com per sortir superconcentrats. Guanyant aquesta setmana a Tordera, pràcticament ens en oblidem de la classificació i podem treballar ja de cares a l'any que ve amb els partits que ens venen.
El Club Petit Tordera Hoquei Olot, corresponent a la 18a jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata, es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia al pavelló parroquial de Tordera. El partit es podrà seguir en directe a Ràdio Olot des de 11:45 del migdia.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Un lloc on posar en paper els teus dissenys. La copisteria Olot. Copia, dissenya, plastifica, imprimeix, posa-li una espiral al teu projecte o al teu treball. Fes les teves targetes, recordatoris, àlbums. Proposa'ns una idea i la crearem. La copisteria Olot. Al carrer dels Dolors 9. Telèfon 972 26 77 77. La copisteria Olot. Creem idees.
972 26 84 16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 9 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al passeig de Barcelona, 12.
L'immoble del mes. La millor proposta per trobar el teu habitatge.
Es ven casa aïllada al Pla de Dalt de 350 metres quadrats construïts i en parcel·la de 650 metres quadrats, amb possibilitat d'ampliar la parcel·la amb 1.200 metres quadrats més. Zona immillorable, molt bé de preu, possibilitat de finançament. No deixis escapar aquesta gran oportunitat. Truca a Immobiliària Plaça Major, 602 477 002.
Tu també estàs tot el dia planificant rentadores, apagant llums? Et fa por obrir la factura de la llum? Frena! Saps que pots generar la teva pròpia energia i ser autosuficient en Voltaic? A Voltaic t'oferim solucions sostenibles i personalitzades per la teva llar o negoci. Instal·lacions fotovoltaiques, pàrquings solars, mobilitat sostenible, aerotèrmia, energia mini-eòlica, manteniments i també ens encarreguem de tots els tràmits i petició de subvencions. Voltaic és qualitat, garantia, transparència i seguretat al teu servei. Visita'ns a voltaic.es o truca'ns al 972 60 82 03. Suma't a l'autoconsum i a l'autoconsciència en Voltaic.
Tens jardí o terrassa i vols estalviar? A Jardineria Jaume estudiem la teva problemàtica en jardins de baix manteniment. A més, tenim fruiters, aromàtiques i planter de qualitat. Vine'ns a veure. Ens trobaràs a l'A26, sortida 79 de Sant Joan les Fonts, al web jardineriajaume.net i a Instagram. Jardineria Jaume. Jardins a la teva mida.
De vestir, esportius, texans, de muntanya. A la Casa Blava tenim tots els pantalons i aquest mes estem de promoció. Demana'ns els descomptes que hem preparat per a tu. Mes dels pantalons a la Casa Blava, al carrer Sant Pere Màrtir 7 i a l'app Garrotxa a prop.
Vallviva ja batega. Del 10 al 14 de juliol gaudeix l'experiència Vallviva i col·labora amb la investigació del càncer. Entrades a la venda a partir del 12 d'abril. Compra-la a vallviva.cat.
Què tal, com esteu? Això és el 5 minuts més, són 8:45 del matí. Si ara mateix us acabeu d'incorporar a la nostra antena, heu de saber que el dia va de tot això.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
I sobretot va d'aigua, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà més de 3 milions d'euros en ajudes a la Garrotxa.
A l'espera de la resolució definitiva, aquestes subvencions serviran per millorar les xarxes d'aigua dels diferents municipis de la comarca. La Vall de Bianya, Les Preses i Castellfollit de la Roca són els que rebran una major partida econòmica.
L'alcalde de Les Preses detalla a què destinaran els diners.
Una és la digitalització de diferents comptadors, doncs, per tal de que les lectures dels consums, doncs, puguin ser imminents i puguin ser molt més ràpides. La segona serà una miqueta també la regulació de la pressió a diferents sectors del poble i sectorització. Això ens permetrà molt, doncs, amb aquestes dues primeres accions, doncs, detectar possibles fuites al moment. Vull dir, fem una lectura real, una lectura al minut, doncs això ens permetrà, doncs, que si hi ha diferents tipus de fuites, doncs, poder, doncs, actuar ràpid i ens permetrà, doncs, solucionar aquests problemes.
A Sant Pau de Segúries, l'Ajuntament continua les actuacions diverses per millorar l'estat de la seva xarxa municipal.
Per evitar que es repeteixi un episodi com el passat agost, on el poble va haver-se de vestir amb camions cisterna, s'estan fent reparacions estructurals per acabar amb les pèrdues i posar al dia els elements de la xarxa.
Escoltem l'Albert Coma, és l'alcalde del municipi.
S'ha fet tot el cablejat tot nou i llavors dintre aquest cablejat pues, anirà tot el que és el tub del pou vell cap a la xarxa i a més passant tots els cablejats elèctrics, tot en el mateix cablejat. Llavors també s'han fet dos punts amb estructures noves per aguantar pues, tot aquest cablejat i tot el que comporta en aquesta actuació. Que era una actuació que s'havia de fer sí o sí, perquè durant tots els anys enrere mai s'havia actuat i creiem que és una cosa molt important.
I de Sant Pau de Segúries a Santa Pau, l'Ajuntament assumirà la xarxa d'aigua del veïnat de la Cot.
Després que durant mesos uns 15 masos de la zona hagin hagut de vestir-se d'aigua a través de camions cisterna, l'Ajuntament ja està treballant per millorar la situació hídrica d'aquest nucli de Santa Pau.
L'alcaldessa és Cris Capó.
Nosaltres ara estem portant cubes d'aigua a tot el veïnat de la Cot. Portem així des de la tardor. Passa que és una situació, són unes 15 masies, una situació diferent de Mieres i esperem poder-la solventar el més aviat possible. Hem fet reunions amb els veïns, els hi hem explicat, han entès la situació i l'alt cost que suposa fer una actuació d'aquestes dimensions.
Llanàs espera que les obres de la nova rotonda d'accés al municipi comencin després de l'estiu.
Els tràmits administratius ja gairebé estan a punt per fer una actuació que ha de servir per pacificar el trànsit en el nucli urbà. L'alcalde admet que hi ha una feina més complicada i és que els conductors assumeixin que estan al mig d'un poble.
Si passes a 50, és un perill absolut. Vull dir, allò, si ho vols provar un dia, doncs ho proves, i si algú del poble ho ha fet, segurament, veus que és una velocitat inadequada. Per tant, s'ha de alentir molt més.
Recte final per deixar llestits els vestidors del camp municipal d'esports de Ripoll.
Després d'anys i entrebancs de tota mena, sembla que la inauguració de les noves instal·lacions està a tocar i només pendent d'alguns petits retocs que cal arranjar el timor abans d'inaugurar.
Escoltem l'alcaldessa Sílvia Orriols.
Quan la interventora de l'Ajuntament va anar a certificar l'obra, doncs es van detectar 3 o 4 imperfeccions que calia corregir, que quedaran, si Déu vol, corregides entre aquesta setmana i la setmana que ve, i per tant sí que a finals de la setmana que ve estaria del tot enllestit per poder-ho inaugurar. Una canal que vessa aigua i per tant hi ha un vessament d'aigua intern, això és fàcilment corregible, hi ha unes esquerdes també al terra que s'han de resoldre, però són 4 detalls que queden per enllestir, poder certificar realment i ja inaugurar.
En aquest segon tram parlarem del preu del lloguer que es dispara a Olot en els últims dos anys. Ara és 200 euros més car que fa una dècada. Al Ripollès, l'increment ha estat de 120 euros de mitjana durant el mateix període.
El més greu és que sembla no tenir aturador, convertint-se en un desafiament tant per la societat com per les administracions.
Escoltem precisament Carles Sala, que és el portaveu dels agents de la propietat immobiliària de Catalunya, dient que la regulació del preu no soluciona el problema.
Hi ha 140 municipis que encara que siguin una zona tensionada, homogènia, la realitat socioeconòmica de tots aquests municipis és molt diversa, però el que és veritat és que allà on hi ha molta demanda, doncs mesures com aquestes el que fan és que els propietaris doncs el que facin és una selecció.
Són declaracions al programa Ho diu tothom de Televisió del Ripollès, de la Televisió de Ràdio Olot i de Ràdio Ripoll. I avui també recordarem la figura de Xavier Ruscalleda. Ens ha deixat a l'edat de 69 anys. L'intel·lectual, professor, artista i director de muntatges teatrals ha mort aquest dimecres a Girona. En Pep Fargas ens retratarà la seva figura en tan sols uns instants. Bressols Olot ja disposa del seu espai a l'Hospital Comarcal.
L'entitat hi organitza trobades des de fa uns mesos. Un dimecres de cada mes, les membres de Bressols i diferents famílies es reuneixen en una de les sales del centre hospitalari on hi comparteixen les seves experiències.
Els 8.000 estels de l'Ània és el títol del llibre que s'ha presentat a Planoles i que té com a objectiu recaptar fons per la recerca contra el càncer infantil.
Els fons recaptats de la venda de la publicació es destinen a l'Hospital de la Vall d'Hebron perquè els avenços puguin continuar i tots els infants que pateixen càncer puguin superar la malaltia, com va poder fer l'Ània, ja que es tracta d'una història real.
Esports, l'hoquei Olot torna a la pista per tancar la permanència. Els olotins visiten la pista del Tordera aquest diumenge, on poden certificar ja la salvació de forma matemàtica.
Després d'un mes d'aturada, els de Miqui Ràfols han continuat els entrenaments centrats en tancar el principal objectiu de la temporada. El tècnic olotí confirma que tota la plantilla, excepte David Carles per sanció, estarà disponible.
De sumar els 3 punts pràcticament vol dir oblidar-se de mirar la classificació. Guanyar aquesta setmana, i aquest ha de ser un punt prou motivant i prou important com per sortir superconcentrats. Guanyant aquesta setmana a Tordera, pràcticament ens en oblidem de la classificació i podem treballar ja de cares a l'any que ve amb els partits que ens venen.
I també en l'àmbit esportiu, el club tenis taula Olot visita un Alacant en descens.
Els olotins juguen la primera de les 4 finals aquest dissabte amb la tripleta de gala, conscients de la importància del maig. L'Olot és 7 amb 15 punts, però només 2 punts del descens.
I el 2023 va ser el millor any de la carrera esportiva de Dàlia Santiago.
La ripollesa va aconseguir l'objectiu que portava tant de temps perseguint i es va classificar pels Jocs Paralímpics que se celebraran aquest mes d'agost a París.
8:36, una pausa i repassem l'actualitat de Catalunya, Espanya i el món.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Un nen de 5 anys assassinat i la mare ferida en un possible cas de violència vicària a l'Empordà.
El pare detingut pels Mossos hauria reconegut els fets durant la reconstrucció del crim al domicili familiar a Bellcaire.
Sabotegen 3 pous de l'Alt Empordà que havien de garantir l'abastament d'aigua a l'estiu.
Aquests pous generaven polèmica entre la pagesia de la zona perquè asseguren que extreure l'aigua d'aquí salinitza l'aqüífer Fluvià Muga.
El Lluís Rubiales en llibertat després que li hagin notificat que l'investiguen per corrupció.
L'expresident de la Federació Espanyola de Futbol ha avançat la seva tornada després que l'UCO registrés el seu domicili a la República Dominicana.
Investiguen si els creueristes retinguts al port volien quedar-se al país o els han estafat.
El vaixell passa una segona nit a Barcelona mentre continuen les negociacions per resoldre la situació dels 69 ciutadans bolivians amb visats turístics falsos.
I almenys 9 morts i més de 900 ferits a Taiwan en el pitjor terratrèmol dels últims 25 anys.
Més de 150 persones han quedat atrapades a l'interior d'edificis, túnels i pedreres mentre s'ha avisat de la possibilitat de fortes rèpliques els pròxims dies.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Cel serè, llueix el sol, temperatures.
Doncs avui ens llevem 2 graus negatius a Vall de Núria, 2 graus ja positius a Molló, 3 a Ribes de Freser i Adàs, 4 graus a Camprodon, 5 a Ripoll i a Mieres, 6 graus a la Vall d'en Bas i a Vic, 7 a Olot, 8 graus a Sant Feliu de Pallerols i a Castellfollit de la Roca, 9 a Santa Pau i Anglès, 10 graus a Banyoles, Figueres i Girona i 12 graus a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Ens espera un dia de sol. També els propers dies amb petites excepcions. Per exemple, avui a la tarda 4 núvols, demà núvols prims. No descartem demà i demà passat també algun núvol baix a prop de la costa, aquestes boires costaneres, perquè cada cop farà més calor i quan es presenta aquesta calor normalment arran de mar doncs es poden formar aquests bancs de boira tan típics de primavera. La nit passada ha fet un fred moderat, 4 graus a Vic, 5 a Olot pel que fa a la temperatura mínima, 3 a la Vall d'en Bas, 2 a Sant Pau de Segúries, 2 de positius també a Camprodon, 0 graus a Bolvir o també a Das a la Cerdanya. Només ha glaçat sota 0, ben bé sota 0, a dalt a Tosa, 1 grau sota 0 a 2.500 metres. Per tant, dia primaveral, puja la temperatura, màximes de 20 a 25 i els propers dies potser encara més. De fet, divendres, el dia vindrà marcat pel sol, 4 núvols prims, alguna boira costanera, la temperatura de dia a molts indrets ja superant els 22-23 i puntualment 25 o 26 graus. Aquesta calor moderada continuaria el cap de setmana, tot i que diumenge baixa una mica la temperatura, i de moment cap canvi en el temps.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
El preu del lloguer es dispara a Olot en els últims 2 anys. Ara és 200 euros més car que fa una dècada. Al Ripollès l'increment ha estat de 120 euros de mitjana durant el mateix període. El més greu és que sembla no tenir aturador, convertint-se en un desafiament tant per la societat com per les pròpies administracions. S'ha posat de manifest en l'últim programa de l'Ho diu tothom, d'Olot Televisió, Televisió del Ripollès, en Ràdio Olot i Ràdio Ripoll.
En els últims 10 anys, el mercat del preu del lloguer a Catalunya ha experimentat un augment progressiu a causa d'una demanda creixent, que així ho reflecteix l'Institut Català del Sòl, i una oferta que no sempre ha aconseguit satisfer les necessitats de la població. Aquesta tendència respon a factors econòmics, socials i també turístics i té un impacte directe en el dia a dia de les persones. Aquest context ha fet que les administracions hagin d'adoptar mesures per respondre a aquesta situació, com per exemple la nova llei de regulació de preus del lloguer. Una mesura que, segons el portaveu dels agents de la propietat immobiliària de Catalunya, Carles Sala, no soluciona res.
Hi ha 140 municipis que encara que siguin una zona tensionada, homogènia, la realitat socioeconòmica de tots aquests municipis és molt diversa, però el que és veritat és que allà on hi ha molta demanda, doncs mesures com aquestes el que fan és que els propietaris doncs el que facin és una selecció.
A la Garrotxa, en els últims 10 anys, el preu del lloguer ha augmentat de mitjana gairebé 100 euros i específicament a Olot n'ha pujat 200, la meitat d'aquests en els últims 2 anys. Llogar-ne un valia l'any passat 545 euros de mitjana. El Ripollès costa 470 euros mensuals. La secretària d'Habitatge de la Generalitat, Marina Berasategui, explica que amb aquestes regulacions que s'adopten des de les administracions es busca escurçar la distància entre el poder adquisitiu dels llars i els preus dels habitatges.
En el passat s'han posat molts ajuts, no?, perquè la gent no perdi el seu habitatge, però aquesta no pot ser mai una política estructural d'habitatge d'un país desenvolupat. Per tant, nosaltres el que estem posant sobre la taula és fer-ho tot i fer-ho alhora. Per tant, hem d'aprofitar la contenció de rendes que ara tenim via la llei estatal per refredar, per aturar el mercat, i no només aturar-lo, sinó intentar abaixar aquests preus a mesura del possible. I per l'altra banda, l'altra cara de la moneda és augmentar significativament l'oferta pública d'habitatge.
Des del sindicat del llogater celebren l'entrada de la nova llei estatal, tot i que creuen que no és una solució definitiva. En parla el portaveu del sindicat, Enric Aragonès.
Tractar l'habitatge com un actiu d'inversió, com un element per captar rendes i voler protegir això, és incompatible amb garantir el dret a l'habitatge. Això portarà una inflació contínua dels preus i per això era tan urgent que no serà la solució última, però pareixerà tan urgent posar una limitació als preus del lloguer.
Tot i això, alguns privats creuen que no poden absorbir el problema i assenyalen a la Generalitat perquè amplia el parc d'habitatges socials. Les dades, però, diuen que tot i la creixent demanda de lloguer, hi ha molts pisos buits i es calcula que Olot representa un 6,3% del parc immobiliari. En el programa Ho diu tothom d'aquesta casa s'ha tractat el tema amb experts de diferents sectors per intentar tenir una imatge real de la situació actual de la Garrotxa i del Ripollès.
Aquest és un programa que podeu recuperar a través dels canals de YouTube dels nostres mitjans. Escolteu el 5 minuts més. Temps ara per donar un cop d'ull a una altra qüestió totalment diferent. I és que Bressols Olot ja disposa del seu espai a l'Hospital Comarcal. L'entitat hi organitza trobades des de fa uns mesos. Un dimecres de cada mes, les membres de Bressols i diferents famílies es troben en una de les sales del centre hospitalari on hi comparteixen les seves experiències. Des de Bressols Olot es mostren satisfetes en Roger de ser una eina d'ajuda per moltes persones.
Bressols Olot es va crear fa uns mesos per tal de ser una gran ajuda per a aquella gent que ha perdut un fill o una filla i amb el principal objectiu de donar suport i acompanyar les famílies que han viscut una mort gestacional, perinatal o neonatal. Amb un petit marge de temps, el grup encapçalat a Olot per Tura Espinosa, Neu Ricó i Raquel Casas ha aconseguit els seus dos principals objectius: aconseguir un bressol tèrmic i una seu on poder tenir contacte amb les famílies. Aquest espai és a l'Hospital Olot i Comarcal de la Garrotxa, on des de fa uns mesos ja fan diferents trobades amb persones que han passat per situacions de dol gestacional, perinatal o neonatal. Una de les membres de Bressols Olot, Tura Espinosa, explica a aquests micròfons que el que han aconseguit és molt gratificant.
Molt contentes, no només per l'espai, que és un espai molt acollidor, sinó també perquè veiem que són molt necessàries, ens estan demanant ajuda, i això vol dir que fins ara hi havia moltes famílies que necessitaven aquest suport. I veient això, doncs, evidentment, tristesa pel motiu, però contentes per saber que el que estem fent és ajudar.
A banda d'aconseguir un espai, des de Bressols Olot també han aconseguit el que es marcaven des de feia temps, un bressol tèrmic. Raquel Casas, membre de Bressols Olot, remarca que ha estat un gran pas per l'entitat i també per l'Hospital d'Olot.
És important que disposi d'aquest suport, no?, per les famílies, i sí, sí, l'Hospital d'Olot doncs ja el té, i bueno, amb aquesta ambivalència, no?, també d'aquesta alegria de que hi sigui, també doncs el greu, no?, de les famílies que l'hagin d'utilitzar.
Des de Bressols Olot també han confirmat que volen aconseguir un segon bressol tèrmic per destinar-lo a un altre hospital després de veure la bona rebuda de l'entitat en menys d'un any.
Hola, Núria, com va?
Ei, ja he trobat el lloc per marxar de vacances.
Ah, sí? Va, sorprèn-me.
Tanca els ulls i imagina. Un petit paradís on es combina la muntanya, els pins i les alzines i les roques vermelles fins al blau més profund del mar. I la vall acaba amb la sorra daurada en una platja pintoresca.
Ostres, però això realment existeix?
Sí, i ho tenim aquí al costat. Es diu Càmping Cala Pola, a Tossa de Mar.
M'has deixat sense paraules.
Cala Pola és un càmping convertit en un centre vacacional d'última generació, amb parcel·les, serveis i bungalows d'alt nivell. Cala Pola, platja, natura, salut. Més informació a campingcalapola.com.
Els 8.000 estels de l'Ània, aquest és el títol del llibre que s'ha presentat a Planoles a les últimes hores i que té com a objectiu recaptar fons per la recerca del càncer infantil. Els fons recaptats de la venda de la publicació es destinen a l'Hospital de la Vall d'Hebron perquè els avenços puguin continuar i tots els infants que pateixen algun tipus de càncer puguin superar la malaltia, com va poder fer l'Ània. De fet, aquesta és una història real. Ens l'explica la Judit Lechon.
Per a l'Ània, una nena que va patir càncer coronar l'Everest en un sentit metafòric va significar superar la malaltia. Anar sobre passant les diverses etapes de l'ascens al cim també volia dir acostar-se cada vegada més a la recuperació. La seva història de superació ha quedat recollida en un llibre escrit per Meritxell Margarit i amb les il·lustracions de Txell Darner. S'ha estat presentant per tot Catalunya i ha arribat fins a Planoles. Joana Cervera és la mare de l'Ània.
Quan l'Ània estava a la UCI i ens va dir: mama, papa, això com ho superarem? Nosaltres som muntanyencs, estimem la muntanya, i vam veure la necessitat de que l'Ània visibilitzés com era la seva malaltia i el camí llarg de la seva malaltia. I per tant li vam dir: Ània, això és com pujar una de les nostres muntanyes. Quina vols pujar? I ens va dir: vull pujar l'Everest. Per tant, nosaltres vam equiparar tot el tractament de quimioteràpia de 2 anys i mig, el vam equiparar amb pujar realment a l'Everest. A vegades vegades doncs, li deia, Mani, estem al campament base, pugem al campament 1. Arribem al campament 1, hem de tornar al campament base perquè la quimio no funciona, l'hem de canviar, tornàvem a baixar. I ell així visualitzava perquè a vegades les coses anaven bé, perquè les coses a vegades anaven malament.
Els 8.000 estels de l'Ani han començat a brillar des de la publicació del conte, un relat que pretén encoratjar les famílies que pateixen un cas similar per acompanyar-les en aquest complicat procés i ensenyar-los que hi ha llum al final del túnel.
Amb aquest conte el que volem és que inspiri a moltes famílies que, com l'Ani, en algun moment a la seva vida s'ha trobat una muntanya al davant, un Everest al que pujar. És independent de que sigui una malaltia física o una malaltia mental.
Part dels fons recaptats de la venda del llibre es destinaran a l'Hospital de la Vall d'Hebron per a la recerca del càncer infantil. Una de les vies més importants per superar la malaltia és la investigació i perquè n'hi hagi falten donacions. La família de l'Ani convida a sumar-se a la causa i a portar un petit granet de sorra que pot significar un gran avenç en la recerca del tractament del càncer infantil.
Gràcies, Judit. Falten 10 minuts per les 9.
Què voldràs per dinar avui?
Cuina tradicional, com peus de porc a la brasa, cargols a la llauna o amb salsa, costelló de porc cuit a baixa temperatura amb fesols de Santa Pau, arròs de muntanya, xai de ramat de la Vall d'en Bas a la brasa...
O potser un menú de dos plats o un plat combinat amb opcions saludables. Carns a la brasa, bufet d'amanides, pastes, arrossos, sempre elaborats en producte de productors del territori i de qualitat.
Sigui quina sigui la teva elecció, la trobaràs a Vicrec Solfa.
I si ho prefereixes, pots venir a recollir la comanda al restaurant o bé te la portem a casa o a la feina. Oferim servei a domicili migdia i vespre.
Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa, natural i d'Olot.
Vicrec t'ofereix l'entrevista dels 5 minuts més.
Ens ha deixat Xavier Ruscalleda de l'edat de 69 anys. L'intel·lectual, professor, artista i director de muntatges teatrals ha mort aquest dimecres a Girona després de lluitar contra un càncer des de feia ja uns quants anys. A aquesta hora, a l'antena dels 5 minuts més, tenim amb nosaltres en Pep Fargas. El coneixia des de fa 42 anys. En Pep també és activista cultural olotí. Què tal, Pep? Com estàs?
Bon dia, doncs ja us ho podeu imaginar.
Bon dia, bon dia. Bé, com definiríem la figura d'en Xavier Ruscalleda?
Bé, doncs era una persona, en Xavier, una persona multifacètica. Molts de vosaltres el coneixeu per moltes de les seves activitats en el terreny cultural, però jo crec que tot això anava inspirat per una voluntat d'incidir amb el seu entorn, no? Era una persona bàsicament compromesa en el lloc on vivia.
De fet, ell va ser l'editor de la revista A 440 metres sobre el nivell del mar, coneguda popularment com a 440 als anys 90, si no recordo malament, Pep. Era una revista de tendència progressista, d'anàlisi i reflexió sobre l'actualitat d'Olot i comarca. També havia col·laborat amb el diari El Punt i amb altres publicacions. Era un home de ment inquieta, però especialment crític amb la societat actual, no?
Sí, era una persona que a ell li agradava dir que no feia una cultura amable, no? Sinó que ell el que feia era una cultura bàsicament compromesa. A ell li semblava que no s'havien de fer esforços més enllà dels que s'han de fer, perquè la gent hem de ser això, no? Compromesos amb el nostre entorn, i per tant no valia la pena doncs, perdre el temps amb gaires compliments, sinó que anar directament al gra, no?
També es caracteritzava per dur a terme, fruit d'aquesta crítica social a la que comentàvem, que per cert traslladava a l'escenari amb diverses propostes teatrals, ell també apostava per propostes justament arriscades, no?, a l'escenari.
Sí, de fet, una de les obres més importants que crec que ha portat a la ciutat és la creació del Fòrum de Teatre, no? El Fòrum de Teatre va ser un festival que en el seu moment va resultar un festival trencador, en el sentit de que buscava un tipus d'espectacles que en dèiem a la frontera, no? Espectacles poc difícilment definibles. N'hi havia molts que es donaven al carrer, que representaven doncs també una mica de remoure la consciència i la mirada i la crítica d'aquells que passaven pel carrer i ho veien, no? I per tant doncs sempre va ser una mica en aquest sentit un innovador i una persona que sense concessions ell creia que havia de fer aquest tipus d'activitat, no?
Quina és l'etapa més potent que recordes d'en Xavier Ruscalleda?
Home, és difícil deixar-ne un en concret, no? Esclar, ara per recent és aquesta assumpció de que s'acaba, no? Ell deia, això s'acaba, no? I era conscient, per desgràcia, d'aquest tipus de malaltia, és una malaltia bastant impossibilitant, no? I ell era conscient de que anava perdent aquesta possibilitat de bellugar-se, però en canvi, per exemple, sempre havia tingut una gran estima al treball pedagògic i últimament havia treballat amb una pel·lícula que van fer els seus exalumnes que feia, en part feia de protagonista i tot.
Pep, ja per anar acabant, com creus que hem de recordar la figura d'en Xavier Ruscalleda?
Bé, doncs això, que és una persona multifacètica, un activista cultural en el sentit integral del fet, no? Que tant podia tenir la versió de, per exemple, de portar un programa de ràdio en aquesta casa, com fer de poeta, com fer d'actor. Havia treballat també fent ell mateix d'actor amb els Joglars, havia dirigit doncs diverses companyies, una d'elles el Zootrop, que s'estimava molt, en fi, era una persona que, i també cantant, li agradava o la música, o sigui, era una persona en la qual la polifacècia, no? La possibilitat de ser actiu en molts camps, el definia amb ell mateix.
L'enterrament serà aquest dissabte, no?
Efectivament, encara no està ben bé definit, però serà a Sant Martí de Capsec aquest dissabte a les 11 del matí, que tothom que vulgui estar convidat a venir-hi.
Hem de dir que Olot Televisió va emetre recentment una entrevista amb ell al programa Parlem de tu, una entrevista que es va gravar fa poques setmanes i on també parlàvem precisament de tota aquesta vida i també feia reflexions sobre aquest final de vida. Una entrevista que tornarem a emetre aquest proper dimarts al vespre. Pep Fargas, moltíssimes gràcies. Una abraçada, molt bon dia.
Vens a berenar el Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo.
I combina'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa natural i d'Olot.
Ha estat el 2023, l'any per a Dàlia Santiago. La ripollesa va aconseguir l'objectiu que portava tant de temps perseguint i es va classificar per als Jocs Paralímpics. Ens ho explica la Judit Curós.
Dàlia Santiago és la millor esportista per a taekwondista del 2023. La ripollesa ha rebut el Premi Nacional a l'esportista més destacada per la Federació Espanyola de Taekwondo en un any on Santiago ha aconseguit fites importants dins la seva carrera esportiva. La ripollesa assegura que es tracta d'un reconeixement a l'esforç i al sacrifici d'aquests anys.
Pues la verdad que muy contenta, es un premio a lo que he conseguido, ¿no? La clasificación, que es una de las cosas más difíciles que hay en el deporte, entonces es una recompensa muy buena.
Escoltant doncs a la Dàlia Santiago i felicitant-la des d'aquí, tanquem els 5 minuts més i tornem demà a la mateixa hora.
Et sona aquest soroll? És el so del teu nou cotxe elèctric. No saps com recarregar-lo a casa o et fa por fer-ho per la despesa del punt de càrrega? Som la teva solució. Som Figueres Fills. Demana'ns informació i et farem la instal·lació a mida pel teu cotxe. Figueres Fills. A la plaça Manel Marcillo 6 d'Olot, al 972-27-0031 i a les nostres xarxes socials. Figueres Fills. Il·luminem la teva vida des de fa més de 50 anys.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.